Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les dades confirmen que la construcció d'habitatge a Catalunya torna a alentir-se, però també evidencien on es concentra el veritable coll d'ampolla del mercat. El 2025, els habitatges de nova creació visats han caigut més d'un 7%, amb una davallada especialment intensa a Barcelona, ciutat de fins al 40%, que es diu ràpid, on la falta de sòl i les regulacions urbanístiques, com la reserva del 30%, frenen l'impuls de noves promocions. Per cert, sobre aquesta qüestió, el tinent d'alcalde d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, ha tornat a deixar la porta oberta a flexibilitzar aquesta reserva a totes les promocions d'obra nova per tal de construir habitatge social.
Però tenim clar que s'ha de canviar el 30%, s'ha de flexibilitzar. I també voldria fer una afirmació, perquè no... per deixar-ho clar. Sempre hem dit que el 30% està per quedar-se. Diem que s'ha de flexibilitzar. Les normes s'han d'avaluar, si funcionen o no funcionen. Hem de veure si l'eficiència de la norma és bona i no quedar-nos amb la idea. Ara creiem sincerament que s'han d'introduir elements de flexibilització.
I parlant d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona defensa la seva política de compres per ampliar a la ciutat l'oferta d'habitatge protegit. Quants pisos i solars s'han comprat en aquest últim any? Li preguntem al Sergi Tor. Bona tarda.
Bona tarda, Mar. Les operacions presentades, que inclouen la compra directa, l'exercici del dret de tempteig i retracte i les adquisicions preferents, sumen un total de 97 habitatges i 3 solars, que permetran generar 119 pisos protegits. A més, entre les compres s'han de destacar 38 vivendes del Building Center, una filial de CaixaBank, i l'adquisició d'un edifici de 11 vivendes al barri de Gràcia per 1,1 milions d'euros. La inversió en la seva globalitat és de 48 milions, perquè també s'ha formalitzat la compra col·laborativa amb la cooperativa Habitat 3 del complex de la Casa Ursola i s'ha adquirit habitatges als barris de la Sagrada Família i el Gòtic. El tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, defensa el model de que l'Ajuntament ha de fer compres en preus de mercat, perquè el consistori no pot accedir a preus elevats. Per aquest any, inicialment, el pressupost municipal de compra d'habitatges és de 20 milions d'euros ampliable, que, segons Valls, certificaran la promesa de Jaume Collboni d'invertir en aquest mandat municipal un total de 100 milions d'euros en compra d'habitatge a la ciutat.
Gràcies, Sergi. Hi ha hagut un petit problema amb l'àudio del Valls. Bon migdia, soc la Mar Puerto. Ara és moment de la informació de serveis i t'expliquem aquí el temps i el trànsit. Avui divendres tenim el cel entre mig ennuvolat, en general, sobretot a punts del terç nord, especialment al Pirineu i al Prepirineu, on a partir de mitja tarda és possible que es produeixin alguns ruixats. A la temperatura màxima experimentarà, com heu pogut notar, un descens lleuger, localment moderat en general, i en aquests moments a Barcelona tenim 14 graus, 13 a Girona, 14 a Tarragona, 11 a Lleida i 5 a Andorra. I com estan les carreteres? Li preguntem al Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem encara de relativa calma en aquesta xarxa viària. És cert que augmenta un pèl el volum de trànsit en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Les rondes, per exemple, de mica en mica es van carregant, de moment sense massa incidències. Passa el mateix amb la resta de la xarxa viària que envolta Barcelona. Per exemple, la C58 i C33 ja baixen carregades cap a Barcelona des de Montcada i Reixac, o la P7 també va un pèl carregada a la zona de Barberà en direcció sud. En fi, són zones carregades habituals, sense més sorpreses, sense més incidències. És tot des del Servei Català de Trànsit.
A Bazar el Regalo les nostres ofertes són més que rebaixes.
Assecadora Haier 8 quilos amb bomba de calor per només 359 euros.
A Bazar el Regalo les nostres ofertes són més que rebaixes. Bazar el Regalo, cada dia més a prop teu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara t'explico que, afortunadament, aquí a Catalunya, parlar de salut mental ja no és una excepció, sinó una realitat quotidiana. Les dades, a més, ho confirmen. Entre els anys 2010 i 2019, la prescripció d'antidepressius es va multiplicar per 5. És una de les conclusions principals d'un estudi de l'Hospital Clínic que ha analitzat com es diagnostiquen i es tracten els trastorns mentals al nostre país. Fer-se una idea, l'estudi ha seguit durant 9 anys la trajectòria mèdica d'un 1,5 milió de persones i d'aquestes gairebé 500.000 tenien algun diagnòstic de salut mental. L'objectiu era clar, saber com s'està atenent la salut mental a Catalunya i què es pot fer millor. Una de les dades més contundents és l'augment molt notable de l'ús dels psicofàrmacs. I sobre aquest tema en volem parlar avui amb el doctor Eduard Vieta, que és cap de psiquiatria de l'Hospital Clínic. Doctor, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, estem parlant de depressió i salut mental, centrant-nos en Catalunya. Com està actualment la salut mental aquí a Catalunya?
Bé, doncs com a la majoria de llocs del món, no gaire bé. Això s'explica per diverses coses, l'estil de vida que portem, però també s'explica perquè cada vegada més la gent demana ajuda. Aquest estudi està basat en totes les consultes que es van fer durant 9 anys a atenció primària, on els pacients al·legaven o explicaven símptomes d'algun malestar emocional, ansietat, depressió, trastorns mentals més greus, etc. I no és diferent d'altres llocs, és a dir, que hi ha una alta prevalència de problemes de salut mental que va en augment, i això també es tradueix en més prescripcions de medicaments per alleujar aquests símptomes.
Exacte. Una de les conclusions també d'aquest estudi és l'augment molt notable, no, de l'ús de psicofàrmacs.
Sí, perquè els psicofàrmacs ajuden. Això és important que la gent ho entengui. I ben utilitzats, doncs, tenen molts més beneficis que inconvenients. El problema que tenim és que el nostre sistema, facilita bastant la prescripció de psicofàrmacs i, en canvi, és molt deficitari en la prescripció de psicoteràpia, que és moltes vegades és un complement del psicofàrmac. No sempre, la psicoteràpia sola pot resoldre els problemes, però tenim molt pocs professionals dedicats a psicoteràpia. Hi ha falta de psiquiatres, però sobretot també hi ha falta de psicòlegs clínics, i llavors això fa que el model sigui bastant accessible, és a dir, molta gent pot aconseguir una visita amb un especialista, que a altres llocs del món no és així. Però, per altra banda, l'inconvenient és que no estem facilitant gens les intervencions psicològiques que poden ajudar molt.
Exacte. Aquesta falta de personal també imagino que es pot veure claríssimament des de fora, però encara més des de dins, no?
Sí, perquè ho patim cada dia. Nosaltres tenim places per cobrir. O sigui, no, ni tan sols és... Increïblement no és un problema de diners, del tot. És un problema de que no es formen prou professionals, de que es posen moltes barreres als joves que volen estudiar psicologia o que volen estudiar medicina. Hi ha poques places, i després hi ha uns exàmens, també unes oposicions, que hi ha molt poques places, sobretot per psicòleg, que no arriben a 300 i la necessitat seria 10 vegades més. Llavors, això és un problema que han de resoldre tant en el nostre cas la Generalitat com l'Estat, perquè al final això depèn de tots dos, que es creïn suficients places, que es faciliti que les universitats donin accés a més estudiants, que es puguin fer més pràctiques, que la gent es pugui formar millor, i que al final això, si es fa això, d'aquí uns anys tindrem més professionals, però és que ni tan sols ho tindrem l'any que ve, perquè tot això vol dir que hi ha tot un període de formació que encara tindran que fer aquests professionals. Per tant, una mica preocupats per aquest problema, dintre de que sí que es veu que el sistema sanitari català és eficient, que la salut mental és un problema que la gent el té present i que demana ajuda, i que se'ls dona ajuda, però gairebé sempre és en forma d'un fàrmac que moltes vegades està ben indicat, però que a vegades no és suficient o no hi ha l'alternativa d'una teràpia que potser, per coses no molt greus, pot funcionar molt bé.
Clar, i això se li suma també les llistes d'espera, no? que doncs, són molt llargues encara i si no, doncs, sempre has de recórrer, en aquest cas, a una consulta privada, no?
Exacte. De fet, això és el que no queda recollit al nostre estudi. El nostre estudi està basat en el PADRIS, en un sistema que té la Generalitat de registre de les visites, i per tant tot és això respecte a la pública. No sabem quanta d'aquesta gent està anant a demanar atenció privada. Jo crec que es pot entendre molt bé que la gent vagi a la privada per coses que no siguin patològiques. És a dir, que anar al psicòleg per coses que són de la vida, no? Com una ruptura de parella, un problema a la feina, una preocupació, voler conèixer-se millor, tot això no ho hauria de cobrir l'atenció pública, perquè va molt enllà, igual que el gimnàs per algú que està bé. No podem arribar a aquest punt perquè no, bueno, algú hauria de pagar això, amb més impostos, Però el que trobem a faltar en aquest estudi és accés a teràpies per persones que sí que tenen trastorns mentals ja més seriosos i que amb un tractament psicològic podrien millorar. Per tant, no estem parlant d'una psicoteràpia d'aquestes que la gent pot anar a la privada perquè és una cosa molt, molt personal de voler anar al psicòleg, sinó d'una ajuda per una patologia greu que està a la cartera de serveis i hauria d'estar coberta pels impostos i per la seguretat social i per la nostra cartilla del CatSalut.
Actualment, quin és el perfil més elevat, no, de persones que engloba aquest percentatge tan gran d'aquest increment de depressió? Són més els joves? És més una edat mitjana? La gent més gran?
És tot. La gent gran, especialment, perquè cada vegada més veiem gent també que, a part de que pugui caure malalta, clar, quan et fas gran, pitjora la teva salut física, es mor gent del teu voltant, hi ha més soledat, hi ha factors de risc associats a l'edat. El que hem vist créixer molt és el malestar emocional, és a dir, la patologia no tan greu, amb gent jove. Això ho hem vist ja abans de la pandèmia i durant la pandèmia encara més. Hi ha augment de patologies no tan greus i algunes de serioses, com per exemple la conducta alimentària, no? Per exemple. Tot això ha anat creixent, en aquests últims anys i, per tant, afecta a tots, perquè problemes de salut mental, diguem, ho pot tenir qualsevol. En general, la majoria són una mica més comuns a les dones que als homes i moltes patologies comencen quan la gent és jove. El que passa és que sí que és veritat que a mesura que et fas gran, doncs també hi ha factors de risc més per tipus de pressió o per altres coses. Quan ets jove és quan apareixen les malalties a vegades més tipus esquizofrènia, trastorn bipolar, trastorn obsessiu. És a dir, depèn una mica de cada malaltia, de cada cosa. Però en general tothom està afectat. I l'única part bona de que creixi és que una part d'aquest creixement de les consultes i dels tractaments ve perquè la gent ha perdut la por a demanar ajuda per un problema de salut mental. Té una part positiva, que és que abans la gent només anava al psiquiatre quan ja estava en les últimes, quan estava apurat o quan algú ho veia molt malament, no? Amb una addicció greu, amb una patologia greu. Ara la gent ve per coses més lleus, inclús a vegades coses massa lleus, diria, inclús.
Sí. Alguna cosa hem fet bé, no? I és que es doni visibilitat i s'estigui parlant de la salut mental i s'estigui equiparant fins i tot a la física, no? Perquè molts cops tendim a amagar-ho i en aquest cas doncs no ajuda. T'agraïm moltíssim, doctor Vieta, que hagis estat avui amb nosaltres per parlar de la depressió, de la salut mental i d'aquest estudi que heu fet a l'hospital. Moltes gràcies i tant de bo aquestes mancances millorin i aquest 2026 doncs veiem que caben cap a bé. Gràcies.
Tant de bo, una abraçada.
I si parlem de la depressió, doncs també parlem de que és un dels trastorns mentals més comuns i que més creix. Cada cop afecta més persones, també a casa nostra, on els diagnòstics gairebé s'han duplicat en pocs anys. Davant d'aquesta realitat, les aplicacions mòbils s'han convertit en una eina cada cop més present en els tractaments. Però fins a quin punt són fiables? Un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya ha posat el focus en la necessitat d'avaluar aquestes aplicacions mòbils per garantir que siguin útils, segures i realment beneficioses per les persones que les utilitzen. D'això n'hem parlat amb la Carme Carrion, investigadora de l'eHealth Center, professora dels Estudis de Ciències de la Salut, qui considera fonamental establir quina és la funció prioritària de l'aplicació. Yolanda Canales.
La depressió, efectivament, és un dels trastorns mentals més comuns i la seva incidència no para de créixer. Amb l'augment de l'ús de mòbils, moltes persones també recorren a aplicacions per gestionar-les. Però hi ha un problema. La majoria d'aquestes aplicacions no estan basades en evidència científica. I això és un risc, com diu la Carme Carrion, investigadora de l'eHealth Lab de la Universitat Oberta de Catalunya.
Si tu vas als markets habituals, tant de Google com d'Apple, i busques aplicacions de salut mental o de molts aspectes relacionats amb la salut, la majoria doncs són aplicacions que estan allà, que se les pot descarregar qui vulgui, però que no han passat per cap procés de validació, i això evidentment és un risc.
Per això, la UOC ha creat Eval Dep Apps, una eina per validar i puntuar aplicacions per al tractament de la depressió. L'objectiu és comprovar que siguin útils, segures i adaptades a cada persona, ja que, com diu Carrion, no sempre la mateixa fórmula serveix per a tothom. De fet, cada persona és un món.
L'eina que estem dissenyant nosaltres amb aquest projecte de recerca Una de les dimensions que pretén avaluar és la de l'efectivitat, i aquí és una mica la percepció del professional que la recomana o de la persona afectada amb depressió que la utilitza, de si allò li ha anat bé o no li ha anat bé en el seu procés de depressió. Val? Mm-hmm. Per tant, és una efectivitat que, no, que és en el món real, no dins del estudi clínic, i totalment individual, val? Que no té una representació estadística.
Encara en fase de proves, més de 100 persones hi han participat en l'avaluació. Les quatre aplicacions seleccionades obtenen puntuacions que oscil·len entre el 73 i el 86%. I això mostra, diu Carrión, que encara que dues persones tinguin perfils similars, poden percebre l'eficàcia de forma molt diferent.
Tenim ja més de 100 persones que hi han participat i totes, diguéssim, que passen del 70% de puntuació, però hi ha diferències. La que està més baixa ens dona un 73 ara mateix i la més alta un 86. Per tant, hi ha diferències. Mm. Això és interessant. Sí, és una eina que realment et pot diferenciar, clar, no? Que persones similars estan avaluant coses que teòricament haurien de ser bastant semblants i resulta que els resultats són diferents. Doncs això ja et dona un, com a mínim una indicació.
L'eina tindrà un funcionament semblant a un TripAdvisor de salut mental, on els usuaris podran veure valoracions fiables abans de descarregar qualsevol aplicació.
I continua la investigació per l'alerta de bomba que ahir dijous va obligar a activar un ampli dispositiu de seguretat a l'aeroport del Prat. La Guàrdia Civil intenta aclarir qui va ser l'autor del missatge amenaçador detectat a bord d'un avió procedent de Turquia, un avís que va acabar sent fals, però que va desencadenar protocols d'emergència, inclosa l'escolta de l'aeronau per un avió de combat. Què va passar? Que un passatger va crear un punt d'accés a internet dins de l'avió i va configurar el nom de la xarxa de forma que inclués una amenaça de bomba. Més enllà de l'ensurt, el cas posa el focus en les conseqüències legals d'aquest tipus de bromes, que poden comportar, doncs, imaginem, sancions econòmiques molt elevades i fins i tot responsabilitats penals. Sergi i Tor, la pregunta que ens fem és clara. A què s'enfronta aquest passatger per la seva macabra broma?
Doncs les responsabilitats són tan penals com administratives. És una broma de pèssim gust, amb conseqüències greus i que té molts perjudicats, perquè a banda de la pròpia companyia aèria, hi ha, evidentment, a nivell individual, a tots els viatgers. Trucar o dir per xarxes que hi ha una bomba o un avió et pot costar fins a un any de presó per la via penal i una multa superior als 200.000 euros per via administrativa. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, Ángel González, subdirector del Departament Tecnològic del CEPLA, sindicat de pilots aeris, ha estat clar, és una broma cara.
Además, la responsabilidad civil esta la pueden exigir tanto aerolínea como autoridades. Incluso los pasajeros pueden sumarse a esa demanda. Desde luego, es una cosa como para pensárselo, sobre todo por el tema de seguridad. Independientemente de los gastos económicos que pueda surgir derivados de ello, pero la seguridad está ante todo y desde luego estas cosas no se deben hacer.
I quina reacció hi ha per part del pilot i de la companyia aèria una vegada ja està feta? Quin és el barem de la credibilitat que es dona a una amenaça? Ángel González ha explicat que hi ha tres nivells d'avaluació.
Ahí las compañías generalmente establecen, digamos, tres niveles de alerta. Es el nivel poco creíble, nivel creíble a medias y el nivel que es muy creíble. Es decir, esos tres niveles de riesgo o de amenaza creíble se establecen. Entonces, en función de ese riesgo que sea más o menos creíble, así se activan determinados protocolos.
Queda clar que ahir el capità de l'avió li va donar la màxima credibilitat al missatge BOM at 9:30 i que va activar el Mayday. Aleshores, ja tot el protocol de màxima seguretat en va quedar activat. Ara, la Guàrdia Civil i la pròpia companyia aèria busquen el passatger del 150 que hi havia, que és qui va divulgar la falsa alarma de bomba utilitzant el seu telèfon mòbil com una broma. Totes les investigacions constaten que l'origen de la incidència surt d'una xarxa wifi procedent del telèfon d'un dels passatgers durant el vol.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Alcampo, del 16 al 18 de enero, tienes el solomillo de cerdo a 7,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I us parlem ara de la llei d'eficiència de la justícia que vol posar remei a un problema conegut per tothom, la lentitud dels jutjats. Procediments que s'allarguen anys, jutjats aturats i ciutadans que sovint tenen la sensació de que la justícia arriba tard. Per això aquesta nova llei planteja un canvi de funcionament del sistema judicial. No modifica les lleis penals o civils, sinó la manera com s'organitzen i com es resolen els conflictes. Un dels canvis més importants és que desapareix progressivament el model de jutjats amb un sol jutge. En el seu lloc es creen els tribunals d'instància, que funcionaran com una mena de jutjat col·lectiu, i això vol dir que diversos jutges compartiran estructura personal i organització amb la idea de repartir millor la feina i evitar col·lapses puntuals. Aquesta és una de les novetats que introdueix la llei, però no és l'única, i d'això precisament n'ha parlat Maria Jesús Pesqueira, que és degana de la Facultat de Dret i Empresa de la Universitat Abat Oliva, a COPE Catalunya i Andorra. Unes declaracions que, per cert, ha recollit el Ric Aragorez.
La reforma s'ha convertit en una prioritat absoluta davant un sistema que arrossega problemes estructurals des de fa dècades. Segons la degana Maria Jesús Pesqueira, la situació d'embús actual feia inevitable una intervenció profunda per evitar que el sistema judicial quedés totalment obsolet.
Jo crec que això és una opinió generalitzada, perquè el model de judicial vigent, basat en els jutjats unipersonals, estancs, ha demostrat també una escassa capacitat d'adaptació a la sobrecàrrega estructural d'assumptes que no paren d'entrar. Cada cop es generen més desigualtats territorials i els retrasos són crònics a l'administració de justícia.
Per revertir aquesta paràlisi, el text legal planteja un canvi de paradigma que ens apropa als estàndards europeus, substituint la figura del jutge individual per estructures més flexibles i col·legiades. Aquest nou enfocament busca l'especialització sense necessitat d'augmentar els recursos físics, però sobretot introdueix una barrera prèvia al litigi tradicional.
La reforma més de calat processal és una imposició dels MASC, que és l'acrònim dels mitjans adequats a la solució de controvèrsies. Ara, en comptes de poder iniciar directament una demanda judicial, el que s'ha de fer és aquesta intent de conciliació o de mediació o d'oferta vinculant abans de començar un procediment judicial.
Malgrat les bones intencions de la norma, el sector acadèmic i professional adverteix que el paper ho aguanta tot, però la realitat de les sales de vistes necessita una execució impecable per no acabar sent un obstacle més.
La manca de planificació amb una sobrecàrrega dels jutjats sí que suposarà també un retras inicial excessiu en la resolució d'assumptes, que pot també perjudicar una mica els drets fonamentals a la tutela judicial efectiva. La clau una mica està en que aquesta eficiència organitzativa no s'imposi a les garanties processals, sinó que sigui més complementària.
L'èxit d'aquesta llei dependrà, en última instància, de si la voluntat modernitzadora s'acompanya de la inversió econòmica i el diàleg necessari amb els operadors que trepitgen cada dia els jutjats.
Aquesta reforma, però, no ha convençut a tothom. Les principals crítiques venen dels professionals de la justícia. Jutges, fiscals, procuradors o advocats alerten que el problema no és només d'organització, sinó de manca de recursos. Asseguren que si no hi ha més jutges, més funcionaris i més mitjans materials, el canvi de model pot quedar-se curt. I sobre aquesta manca hem parlat amb el degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona, parlem ara, de fet, és el Javier Segura Ceriquiei. Javier, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la principal preocupación ante la entrada en vigor de esta tercera fase en los tribunales de instancia prevista para el 31 de diciembre?
Sí, pues buenos días y gracias por concederme el uso de la palabra. A ver, la principal preocupación es la falta de previsión, ¿no?, que ha habido en toda esta implementación de los tribunales de instancia. No estamos preparados, no lo están. Las unidades organizativas ni el propio personal judicial está preparado para afrontar una modificación de este calibre. Y, por lo tanto, nuestra principal preocupación, nuestro temor, es el retraso judicial en la tramitación de los pleitos. Con el COVID, con las huelgas que hubieron después de los letrados de la Administración de Justicia, el descontento generalizado de la judicatura y ahora con los MAS, que, como sabes, es un medio alternativo de resolución de conflictos que también introduce la Ley Orgánica 1/25 como requisito de procedibilidad para interponer demandas, para acceder a la jurisdicción. Todo esto, que ya viene desde la COVID, como os decía, ha creado un retraso y un parón en los procesos, y que con esta nueva estructura que nace, que acaba de implementarse, la tercera fase, el 31 de diciembre, como decías, pues todo este parón puede agudizarse mucho más.
Uh-huh. Ustedes alertan de este riesgo de colapso judicial, ¿no? ¿En qué se concretaría ese riesgo en el día a día, en los juzgados? ¿Cómo afectaría?
Pues mira, lo vimos en la primera fase, que fue el 1 de julio, lo confirmamos el 1 de octubre, que fue la segunda fase, y el 31 de diciembre, que si bien es muy reciente, pues bueno, ya nos hemos incorporado a nuestro día a día profesional, y lo que estamos viendo es que no se resuelven los procedimientos con la celeridad que quizás venían resolviéndose con la antigua estructura, que ya iba lento, pero al menos iban saliendo. ¿Y eso en qué lo notamos los procuradores? Pues que recibimos un tanto por ciento muy reducido de notificaciones respecto a anteriores fases. O sea, se están recibiendo muchas menos resoluciones judiciales con esta nueva estructura que las que recibíamos con anterioridad a su implementación. Uh-huh. Un 20% menos, te diré, ¿eh? O sea, que esto es muchísimo.
Muchísimo.
¿Sabes? Son miles de notificaciones que dejamos de recibir porque lo que te decía, no se resuelven los procedimientos con la celeridad que se deberían resolver.
Claro.
Esta reforma de la ley 1/25 implica muchos cambios organizativos, de preparación, de formación sobre el sistema, sobre un sistema que ya venía colapsado, y la falta de todas estas cosas hace que el colapso se multiplique exponencialmente. Los cambios de puesto de trabajo, tratar temas desconocidos por los funcionarios porque antes estaban acostumbrados a trabajar de una manera y ahora los organizan de otra, y distintos tramitadores en los procedimientos judiciales, pues todo esto conlleva que el colapso se vaya agravando, ¿sabes?
De hecho, Barcelona es uno de los principales partidos judiciales, ¿no?, más grandes del Estado. ¿Por qué es especialmente sensible a una implantación precipitada de la reforma?
Sí, mira, pues la tercera fase, como sabes, el 31 de diciembre ha afectado a las grandes capitales del Estado, ¿no? Como ley orgánica, esto afecta pues a grandes capitales de toda España: Valencia, Sevilla, Madrid y, por supuesto, Barcelona, ¿no? Es una implementación de esta ley orgánica, ha sido muy precipitada.
Claro.
Y eso siempre es desaconsejable. En partidos pequeños, pues más o menos se ha podido tolerar, controlar mejor, pero en partidos judiciales donde el volumen de litigiosidad es tan elevado, como en las ciudades que te comentaba, los problemas se multiplican en todos los sentidos. Y las dificultades para poner en marcha una reforma de este calado surgen continuamente. Cualquier cosa que preguntas, cualquier cosa que vas a buscar, cuesta mucho más cuando la estructura judicial es mucho mayor, ¿no?, como pasa en las grandes capitales.
Uh-huh.
Y por eso la dificultad de esta tercera fase y eso, seguro que hablaremos de la progresividad que se ha conseguido al final en la manera de implementarla, ¿no? ¿Sí?
Porque, ¿qué creéis? Claro, desde dentro, viendo esta falta, ¿no?, de recursos, digamos, ¿qué creéis que faltaría para que funcionara correctamente? ¿Qué es lo que necesitáis actualmente para solucionar todo esto?
Mira, básicamente, esta ley no todo es logística, ¿eh? O sea, aquí faltan medios tecnológicos adecuados, una puesta al día, informáticamente hablando, que estén bien conectados entre los administradores de la Administración de Justicia y los operadores jurídicos. Ha de haber una tecnología puntera sin que los fallos continuos que venimos sufriendo ya desde hace tiempo, con las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas y la zona ministerio, que son determinadas comunidades autónomas, pues que dependen del ministerio, y las tecnologías no funcionan. Y esto perjudica mucho el día a día, ¿no? Y otro de los problemas de quizás que se tendrían que corregir de una manera ya también urgente es que hubiera una estabilización en la plantilla de funcionarios, que porque hay un 55% al menos en Cataluña de interinos, y esto ha de dejar de existir, ¿no? Han de ser funcionarios bien formados, no tanto los interinos, ¿no?, que han de venir más preparados. O sea, les falta lenguaje jurídico incluso, ¿sabes? O sea, lo que no puede ser, nos confirma la Generalitat en reuniones que mantenemos con ellos, que sí, quizás el proceso de selección ahora va a ser más exhaustivo y sí que van a exigir un cierto nivel jurídico, ¿no? Porque en el entorno en el que van a trabajar, pues todo es judicial y todo es jurídico y todo es el mundo legal. Entonces, todo esto el funcionario tiene que saber un poco. Y con esta nueva reforma, quien adquiere una importancia máxima son los letrados de la Administración de Justicia, ¿no? Los antiguos secretarios judiciales, que ya eran un poco los responsables del personal, pues ahora toman gran protagonismo, ¿no?, con esta nueva organización de la planta judicial, y han de tener funciones de mando, ¿no?, un poco de mayor autoridad sobre el personal, sobre la base de funcionarios que hay en los juzgados, en las unidades judiciales, y eso conlleva ese mayor control, llevará seguro una eficacia judicial más llevadera, bueno, no sé cómo decirte, más real, sí. ¿Sabes?
¿Y esta propuesta de lo que pedís, de lo que necesitáis, la habéis trasladado, por ejemplo, a la Generalitat o al Ministerio de Justicia?
No, y tanto. Se les ha trasladado tanto a la Generalitat como al Ministerio. Yo soy decano de Barcelona, soy el presidente del Consejo de Procuradores de Cataluña y además estoy en el Consejo General de Procuradores de España como vicesecretario y, por lo tanto, también tengo contacto con el Ministerio. Uh-huh. Todas estas deficiencias se las trasladamos a las administraciones.
¿Y ha habido respuesta o no?
Bueno, la respuesta, ellos son más optimistas que nosotros y se lo decimos. Ellos se basan en datos, ellos miran estadísticas y cuando ven que hay un poco de aumento, claro, están diciendo que hay menos, que la litigiosidad ha desaparecido, se ha reducido un 33%. Claro que se ha reducido un 33%, porque está el requisito alternativo, el requisito de procedibilidad, que son los más, que esto ha impedido que muchos justiciables puedan acceder a los tribunales, porque antes hay que hacer una negociación previa que a veces es muy difícil y complicada, y todo esto está retrasando que los pleitos lleguen a los juzgados, ¿no?
Claro.
O sea, que ellos lo saben perfectamente, pero que también saben que el problema principal en justicia es el factor presupuestario, ¿no? O sea, no todo es logística. O sea, aquí si hay medios económicos, todo tirará mucho para adelante, mucho más rápido y mejor de lo que hasta ahora estamos viendo, ¿no?
Uh-huh.
Somos los primeros en defender ante cualquier foro que los primeros interesados en el sistema judicial somos los operadores jurídicos, sobre todo abogados y procuradores, ¿no? Un sistema judicial desarrollado es igual a un sistema económico bueno para el país, ¿no? O sea, es que todo va muy ligado y, por lo tanto, tanto para nuestra profesión como para la economía del país, que el sistema judicial, ya sea esta nueva planta judicial que se intenta imponer, es evidente que el antiguo sistema judicial en España no ha funcionado. Llevamos décadas de colapso, todo el mundo habla de lo mal que funciona la justicia, y por lo tanto un cambio era totalmente necesario y estamos de acuerdo, pero bueno, lo que hemos comentado durante la entrevista, ¿no?, que quizás ha sido todo muy precipitado y sin los medios tecnológicos, materiales y humanos necesarios para que esta gran reforma, como no había habido en décadas en el Estado español, se lleve a cabo, ¿no?, y que tenga éxito. Es que uh-huh. Nosotros con las instituciones, con el Ministerio, con las comunidades autónomas, nos comprometemos, como no puede ser de otro modo, institucionalmente a remar todos juntos y a conseguir que esto tire para adelante. Por supuesto que sí, todos tenemos mucho interés en que esto funcione y todo en beneficio del ciudadano, ¿eh? Que al fin y al cabo es el que está recibiendo este servicio público de justicia.
Así es.
En un Estado democrático de derecho ha de ser uno de los servicios públicos de mayor importancia que debe recibir un ciudadano, ¿no? Con todos los impuestos que pagamos.
Pues Javier Segura Zariquiei, decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, muchísimas gracias por entrar hoy con nosotros para hablar sobre este tema, para situarnos también dentro de lo que está pasando, ¿no? De la situación en sí, y esperemos que todo esto que pedís, ¿no? Que esta reforma bien hecha se acabe llevando a cabo y vuestras peticiones pues se escuchen y se hagan. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, Mar, y a la COPE por darnos la oportunidad de expresarnos y de explicaros un poco mejor todo lo que estamos viviendo estos días. Muchas gracias.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Moment de la informació esportiva amb el Joan Batllori. Bona tarda.
Bona tarda, Mar.
Què tenim avui? Divendres, el cap de setmana ve carregat o què?
Sí, ve carregat com sempre. Començarem parlant de la victòria del Barça ahir en partit de Copa al camp del Racing de Santander per 0-2. El Barça, per tant, classificat pels quarts de final de la competició. Aquest dilluns ja tenim el sorteig. Va ser un partit molt exigent el que va plantejar el Racing. El Barça va dominar, però al final va haver d'intervenir Joan García al temps d'afegit per evitar la pròrroga. El 0-2 de Lamine Yamal va arribar al minut 95. Joan García, titular, es va quedar a la banqueta Ter Stegen, i atenció que aquesta suplència d'ahir sembla que accelera definitivament la sortida de Ter Stegen, que sortiria cedit al Girona. Les negociacions entren ja en la seva recta final. Avui arrenca la primera jornada de la segona volta de la Lliga, primera divisió. En la batalla pel títol de Lliga tenim demà a les dues del migdia al Bernabéu un Real Madrid llevant, amb un ambient molt caldejat a Madrid després de l'eliminació de l'equip d'Arbeloa de la Copa del Rei. Escoltarem avui el tècnic del Real Madrid, que recupera Mbappé, com a mínim estarà a la llista de convocats, serà baixa Rodrigo, i el Barça jugarà diumenge a les 9 de la nit a Anoeta al camp de la Real Societat. Hansi Flick recuperarà a De Jong després de sanció. Tenim duel català aquesta nit a l'estadi de Cornellà al Prat entre l'Espanyol i el Girona. També tenim avui clàssic d'Eurolliga, Real Madrid-Barça a 3:15, amb el record recent de la victòria del Barça allà en partit de Lliga CB. I el Dakar ha quedat vist pràcticament per sentència, a una etapa pel final, a la Tilla li treu 15 minuts a Nani Roma en cotxes.
Perfecte, Joan, moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Us desitgem que acabeu de passar, que passeu un bon cap de setmana, que acabeu de passar una molt bona setmana. I ara us deixem a Mediodía, a COPE, amb Pilar García de la Granja. Molt bon divendres.